Sigues realista i exigeix l'impossible.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos, si me mimas.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
Darrere la imatge idealitzada de la maternitat, sovint hi ha realitats amagades, com per exemple l'esgotament, el dolor físic, la falta de corresponsabilitat en les tasques de la cura dels nens o també les desigualtats laborals. Per això és important compartir experiències, coneixements i neguits amb d'altres mares i pares, en definitiva, fer tribu. I això és el que fan a l'Espai Criança i Salut, que, atenció, aquesta setmana celebra els 3 anys d'història acompanyant les famílies. I per això nosaltres avui en volem parlar. Primer de tot, saludem a l'Aida Gallego. Bon dia, Aida, i primer de tot, felicitats per aquests 3 anys d'història.
Bon dia, Raquel. Moltíssimes gràcies.
M'imagino que a 3 anys podríem dir que el projecte ja camina sol?
Si no haguéssim tingut la pandèmia, segurament, eh? Uh-huh. Estàvem ja a cuesta arriba. Ara costa una mica, però sí, estem molt contentes perquè tenim moltíssimes famílies i persones que s'apropen aquesta setmana a felicitar-nos, però que ens estan donant el seu recolzament tots aquests 3 anys i ara molt. La veritat és que estem molt contentes. Una mica cagades, però molt contentes.
Explica'ns, perquè ara ho comentaves, no?, que us està afectant la Covid, evidentment, com a tota la societat, però a Clar. Vosaltres en concret, no?, com us està Clar. Impactant en
Nosaltres
les activitats, en el dia a dia?
Clar, amb diversos motius. Nosaltres, abans del confinament, ens van aixecar al carrer, amb la qual cosa ja vam estar gairebé una setmana tancades, al mes de febrer, finals de febrer. Quan ja semblava que hi havia estabilitat, ens van tancar, si no recordo malament, el 13 de març. Uh-huh. Llavors han estat uns dies molt durs, la veritat, uns mesos molt durs, que, com et dic, hem tingut molt recolzament de les famílies, però bueno, com el petit comerç en general ens està costant molt. Nosaltres tenim, a part de l'espai on fem xerrades i trobades i grups, tenim la botiga, i realment tenim un no, material com molt concret, joguines de fusta, material desestructurat, portanadons, no? Tenim especialitats que clar, necessita molt el tu a tu, poder explicar-ho, poder compartir-ho, però bueno, estem viento en popa a media vela.
M'imagino que, clar, una de les coses que porta la maternitat és la creativitat, no? O sigui, que en aquest context fer Totalment. Mans i mànigues i readaptar les vostres activitats i també la manera, no?, de fer i de crear.
Exacte. Nosaltres encara podem continuar fent algunes trobades presencials. Ara mateix, per exemple, tenim el grup de criança que els he dit un moment que vaig al matí.
I doncs una salutació per totes doncs, elles.
Ara els hi diré, amb totes les mesures de seguretat. Nosaltres tenim la sort que tenim un pati, uh-huh. amb el qual moltes activitats, fins i tot avui el grup l'estem fent a l'exterior. Tenim, bueno, la veritat és que l'espai és preciós. Us convido a tots i totes a venir-lo a veure. I llavors, bueno, anem fent poquet a poc i ens anem reinventant, uh-huh. anem fent coses online, les xarxes a tope, i després tenim la sort també de tenir una xarxa de professionals com és la Caterine i d'altres que en totes les propostes que els hi fem sempre estan disposades, no? Uh-huh. Això és una absoluta sort i un privilegi.
Doncs ara de seguida parlarem amb la Caterine també perquè ens expliqui, no?, i ens ofereixi alguns dels consells que demà explicarà, demà dissabte, en aquesta xerrada tan interessant. Però primer explica'ns també una mica doncs, la vostra filosofia, no? També la vostra manera d'entendre doncs, aquesta criança, uh-huh. no?, i què és el que porteu de diferent, no?, a la ciutat.
Sí, mira, ara ho parlàvem just al grup, no? Nosaltres creiem molt en la criança respectuosa, però respectuosa començant amb la família, és a dir, que cada família criï com vulgui, des del respecte a nosaltres com a mares, a pares, a l'altra parella, a la criança i als nostres fills i filles. Llavors, uh-huh. nosaltres és un espai obert sense judicis, sense prejudicis, sense tabús també, on podem parlar de tot i ens acompanyem. La nostra filosofia és fer xarxa. És molt bonic veure com dones i famílies que es coneixen a l'espai en tallers o en grups, després fan trobades, van al parc junts, fan dinars, no? Jo crec que va molt més enllà d'un negoci. Nosaltres volem apropar aquesta criança, aquesta maternitat i paternitat a la ciutat també. Bueno, vosaltres ja ho sabeu a la ràdio, però som molt properes. Nosaltres col·laborem molt en molts espais també d'aquí de Sabadell. Fem grups també gratuïts, intentem arribar a tothom i seria aquesta la filosofia per mi, per nosaltres tres, que som la Núria, la Judit i jo i els nostres fills i filles, és això, no? Apropar la maternitat i després també visibilitzar molt la criança, no? Criar està una mica apartado de la mano de Dios, que deia la meva iaia, i és molt important obrir finestres i deixar de criar, maternar en soledat, no? Obrir finestres i posar la maternitat i les cures i los cuidados al centre, també, no? Reivindicar aquesta part.
I més en un context com l'actual, no? Que moltes vegades es destinen pocs recursos, poca informació i acompanyament en un moment tan important per les famílies i, evidentment, els nens i adolescents, no?
Absolutament. Jo a nivell personal estic com molt en lluita per la no mirada cap a la infància i l'adolescència actualment. Crec que ens estem oblidant dels infants i els adolescents. No? Pensem que és que no? Són molt obedients, no? A vegades sento això de que valents. No, que valents no, és l'única manera que tenen de fer-ho i confien molt en nosaltres els adults. Llavors crec que ens toca també mostrar-los, no? Sí que crec que el món s'està tornant una mica loco, no? Que estem molt massa empantallados últimament i això a mi és algo que també m'està costant, per això lluitem molt en poder continuar fent petites trobades presencials, no? Acompanyar-nos en la criança, no només de quan tenen 2 mesos, sinó fins que tenen... Jo tinc una filla adolescent i vaig a grups d'adolescents, no? Com a mare, com a usuària, i crec que això és molt important, compartir i reivindicar una manera diferent de mirar, no?
Precisament demà ens ajudareu, no?, a tenir doncs, consells, informació en un món on les pantalles són massa presents, no? Explica'ns què hem de fer, si volem anar a la xerrada, abans de parlar amb la Caterine, que ja ens explicarà i ens donarà el contingut.
Sí, doncs mira, el que heu de fer és escriure'ns a info@criancaisalut.cat o per xarxes, tant Instagram com Facebook, i demanar-nos la informació. Serà a través de Zoom, durarà una horeta la conferència de la Caterine i després podrem compartir uns 20-30 minutets més. Serà en directe, que això penso que és un tresor. Tenir la Caterine en directe és un regal i no la gravarem per això mateix, perquè creiem molt en la immediatesa i en l'acompanyament. I escriure'ns, us apuntem i dale.
I així de fàcil. I demà gaudir. Avui farem un petit tast, també és un regal per nosaltres tenir doncs, avui a la Caterine Lecuyer, autora de llibres com Educar en la sorpresa o Educar en la realitat, i volem doncs, això, que ens expliqui com gestionar el temps i l'ús que fan els nostres nens i adolescents de les pantalles i dispositius digitals. Caterine, bon dia.
Hola, bon dia.
Que tenim molta curiositat a veure com ho hem de fer, perquè, com dèiem, no?, els menors, evidentment, i fins i tot els adults, passem masses hores, és una estampa massa habitual, no?, de veure doncs, a casa, al carrer, al sortir del col·legi, tots amb els dispositius. Com ho hem de fer? Com hem de gestionar doncs, aquest ús excessiu dels dispositius digitals?
Lo que explicamos a los padres es que para que ellos puedan tomar las decisiones, digamos, de cómo gestionar eso, porque también coincido, ¿no?, en que la educación es una cuestión que compite a los padres, ¿no? Cada padre pues tiene que tomar sus decisiones. Pues hay que darles la información sobre las consecuencias del uso de las pantallas. Entonces, en esa conferencia, lo que no haremos, siempre digo, es que no daremos consejos, ¿no? No les diremos lo que han de hacer. Soy anti con industria del consejo empaquetado, ¿no? Lo que haremos es explicar cuáles son, digamos, los estudios sobre el efecto de las pantallas. ¿Qué dicen los estudios? ¿Cuál es la relación entre el consumo de las pantallas y, pues, la merma de la atención, la reducción del vocabulario, la desconexión con la realidad? Hablaremos pues de la diferencia, que yo creo que está al centro de toda esa cuestión, la diferencia que hay entre la fascinación y la atención sostenida. O sea, estamos en un momento, como dice Aida, ¿no? Que yo también creo que el mundo está bastante loco, en que es que confundimos dos cosas tan distintas como fascinación y atención sostenida. Claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En la fascinación hay una actitud pasiva y en la atención sostenida hay una actitud activa, ¿no? Una actitud que está en la expectativa de la realidad. Entonces, bueno, pues hablaremos de eso, luego hablaremos del juego desestructurado, hablaremos de la importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas y cómo eso está relacionado con las pantallas, la multitarea tecnológica y las consecuencias que tiene eso en nuestros adolescentes, los neuromitos, etcétera.
Clar, ara apuntaves algunes coses, també anàvem sentint, per aquí dispositius i pantalles i telèfons, a vegades és molt difícil, no?, desconnectar avui dia de tota aquesta tecnologia. A mi m'agrada molt quan expliques això d'educar en la sorpresa, com es pot potenciar, com es pot fer.
Bueno, el asombro, ¿no? Que nacemos con eso. Claro, uno de los programas que tenemos en el ámbito educativo es que hablamos de inculcar, ¿no? Y claro, esa palabra yo procuro no utilizarla, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque es algo innato que tiene la persona humana, ¿no? Que el asombro. Por lo tanto, hemos de pensar en que si el ser humano es asombrado, pues no necesita esa sobreestimulación, esos estímulos tecnológicos. La tecnología es maravillosa, yo siempre insisto, porque hay esa especie de idea de que las personas que advierten de los efectos secundarios de la tecnología somos antitecnológica, ¿no? Antitecnología, somos tecnófobos, y no es el caso. Pero es importante saber que antes de adentrarse en el mundo tecnológico, pues los niños, los adolescentes han de estar preparados. ¿En qué consiste esa preparación? Pues hablaremos de esto justamente en la charla de mañana.
Però tu, per exemple, sí que dius que les pantalles perjudiquen l'atenció dels nens, sobretot els petits, no? Que abans dels 2 anys, per exemple, doncs, no els hi hauríem de donar doncs, aquest accés.
Sí, bueno, me hago eco de las recomendaciones pediátricas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Canadiense, muchas otras, pues después de analizar todos los estudios que existen en el mundo que se han publicado sobre el efecto de las pantallas, han decidido recomendar, por motivos de sanidad pública, no por motivos educativos, no confundamos las dos cosas, que los niños de menos de 2 años no consuman nunca la pantalla. Entonces estamos ya, ¿por qué? Pues porque hay efectos, consecuencias en la salud neurológica de estos niños. Claro, ya cuando hablamos de esto estamos muy lejos de pensar que es al revés, ¿no? O sea, que está muy difundida la creencia hoy en día de que cuanta más tecnología, cuanto más listo es el niño, ¿no? Pero claro, si nuestros hijos es capaz de utilizar un smartphone con 2 años, no es porque es inteligente el que la ha diseñado, que es el ingeniero que la ha hecho, ¿no? Y claro que estamos aquí confundiendo el uso de la tecnología con el consumo de los estímulos tecnológicos, ¿no?
Evidentment. I moltes vegades aquí suposo que té molt a veure el poc temps o la poca paciència que tenim els pares.
Sí, bueno, obviamente, ¿no? Cuando la Academia Americana de Pediatría dice, además dice menos de 1 hora al día de 2 a 5 años y añade una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia, o no, ¿no? Dice, además, acompañando al niño esa hora. Y digo, pues a ver, si yo pongo un DVD a mis hijos, precisamente porque tengo que hacer otras cosas, ¿no? Y ahí es el reto realmente de encontrar formas en que los niños se entretengan sin que tengamos que estar haciendo de animadores de ludoteca, ¿no? Pues yo creo que sí que es posible. Y ahí, pues yo soy muy fan, como saben, pues de la pedagogía montessoriana, que Montessori hablaba mucho de la falsa fatiga, ¿no? Que es aquella ansiedad o inquietud que sienten los niños después de media hora de estar con un juego desestructurado, que se aburren, ¿no? Pero es un falso aburrimiento, habrá la falsa fatiga. Si nosotros somos capaces de superar ese buen aburrimiento que decía Tolstoy, que es el preámbulo de la creatividad, ¿no? Es desear, desear, decía Tolstoy, pues entonces seremos capaces de ver a nuestros hijos entretenerse solos y jugar y crear y cocinar y hacer mil cosas, ¿no? Mil cosas pues que son las que les hacen desarrollar esas funciones ejecutivas como la atención, la capacidad de inhibición, ¿no? Todas esas cosas que les hacen luego ser capaces de aprender, ¿no? Porque, claro, la crisis educativa es una crisis de atención también, ¿no? Los niños les cuesta mucho prestar atención sostenida, pues eso rende, hace que el aprendizaje sea mucho más difícil.
Totalment, m'encanta això de deixar que els nens tinguin aquest espai per l'avorriment, per fomentar aquesta creativitat que els tenim avui dia massa doncs, estressats, no? Sempre han de fer doncs, tasques, activitats. També et volia preguntar, i no sé si també després l'Aida també vol afegir alguna cosa, sobre els adolescents, no? Avui dia, en plena pandèmia, no? Amb totes les restriccions també que hi ha, passen moltes hores connectats al mòbil, no? Perquè el seu món és aquest, no? També per comunicar-se, per relacionar-se amb els seus companys. És complicat, també.
Hombre, sí, es muy complicado. O sea, eso de la juventud es una drama lo que está pasando en la pandemia, muchísimo más que en el caso de los niños. Es decir, ha habido esa especie de queja, ¿no?, de que los niños eran los olvidados y claro, yo creo que sí, pero realmente son mucho más resilientes que pensamos los niños. Y hay muchos niños, obviamente si están en un ambiente desfavorecido, con violencia, con problemas y tal, pues es grave, ¿no? Pero hay muchos niños que han vivido la pandemia como una fiesta, o sea, porque estaban con sus padres todo el día y estaban deseando eso desde hace años y lo han conseguido, ¿no? Cuando los niños estaban bien, los niños estaban bien. Pero lo de aquello de los jóvenes es realmente complicado, porque no es lo mismo un joven que un niño en un piso pequeño, claro, o sea, realmente necesitan relacionarse con otros niños de su edad. Entonces, bueno, pues yo ahí pienso que hemos de verlo como una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que si conseguimos, por ejemplo, que nuestros hijos adolescentes se aficionen a la lectura, habremos conseguido mucho, porque estar todo el día en las redes sociales realmente pasa factura, ¿no? Eso está claro. Y luego, pues, intentar encontrar ese espacio para poder intercambiar con esos niños, que yo siempre digo, la adolescencia es el resultado de lo que hemos hecho en la infancia, ¿no? No hay milagro, no hay... O sea, si tenemos esa relación espectacular con un niño de 7 años y nos cuenta todo y no hay esa relación así como de autoridad un poco sana, ¿no? Hay esa relación de respeto, pues yo creo que eso en la adolescencia hace milagros. O sea, esto de que la adolescencia es una enfermedad, yo creo que es que eso ocurre cuando no hemos sabido bien gestionar la infancia. Però, bueno, no és un tema fàcil, eh?
No, no ho és, no, però la veritat és que molt interessant tots els arguments que ens expliques, no? I, evidentment, m'imagino que demà amb tots els estudis, amb totes aquestes dades que oferiràs, l'Aida també anava assentint amb el cap. M'imagino que vols afegir alguna cosa, no?, per tancar.
Bueno, jo sí que crec que, com a mare d'adolescent en aquest cas, sí que crec que és molt important, bueno, crec que és vital, com deia la Caterine, tot aquest recorregut que tens durant la infància, no? És a dir, tot aquest acompanyament que li fas gairebé des del moment que està a la panxa, no? Que això no treu que quan tinguin 14, 15, 17 anys, doncs preferiran estar amb uns altres o no t'explicaran el que no et vulguin explicar, però saben que hi ets. I quan hi ha moments complicats o quan hi ha moments que necessiten sentir-se segurs, et busquen, no? I jo crec que això és molt important. I ha dit bueno, a mi, escoltar la Caterina, a mi és que me fascina, però ha dit una cosa que per mi és molt important, no? L'autoritat sana, que no és autoritarisme, que per mi és molt important la diferència d'això. Crec que és superimportant entendre, no? Perquè a vegades creiem que educar des del respecte, l'assombro, el que, no? Tota aquesta part no té a veure més amb el libertinatge, i crec que és tot el contrari, no? Té a veure amb que tots nosaltres sabem on està el nostre lloc i estem en ell amb respecte. Ens escoltem, en parlem, no estarem d'acord, etcètera, no? I jo crec que, bueno, que és molt important i que demà ho gaudirem moltíssim, moltíssim.
N'estic convençuda. I com has aportat doncs, a aquesta reflexió que em sembla molt interessant per acabar, Caterine, explica'ns això, no? Com la disciplina, les normes, els límits també són necessaris.
Por supuesto. Bueno, pues el asombro es no dar nada, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene todo, antes incluso de desearlo, pues da todo, por supuesto, ¿no? Y es ese niño, pues, cínico, pues, desestructurado, ¿no? Que no entiende que en el mundo hay límites, o sea, en el mundo hay límites, empezando en la pancha, ¿no? Que realmente el niño ya no puede salir, ¿no? Entonces, de hecho, yo soy muy montessoriana, lo repito, ¿no? Y María Montessori decía, pues eso, dar la libertad a un niño antes de que pudiese gestionarla es traicionar el sentido mismo, la libertad. Ella decía, la disciplina es previa a la libertad y la libertad es previa a la disciplina. Es un círculo virtuoso, ¿no?, que se refuerza. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no?, es que está muy metido en la cultura aquella idea de que es verdad porque lo digo yo, ¿no? Y realmente no es verdad porque lo digo yo, es verdad porque es verdad, ¿no? O sea, y por eso lo digo. Pero yo creo profundamente de que, o sea, si los niños confían en sus padres, no será porque ostentan aquella medalla paternal o maternal, ¿no? Es precisamente porque se ha establecido, bueno, o sea, se ha establecido ese vínculo de apego, ¿no? Que es ese vínculo de confianza desde la infancia, porque los padres les atienden cuando tienen necesidades básicas, que no son caprichos, que no es lo mismo, ¿no? Cuando un niño tiene hambre, cuando un niño tiene frío, cuando un niño tiene sed o está mojado, cuando tiene 18 años, meses, pues ese niño, cuando le atendemos, pues recibe el mensaje, valgo la pena, ¿no? Y esto es impresionante, las consecuencias que puede tener luego en la adolescencia y en la vida adulta. Hay miles de estudios sobre esto. Es un niño que se acerca a la vida con confianza, con esperanza, que además esto repercuta en las relaciones románticas de amistad y familiares más adelante, porque es un niño que, si valgo la pena, primero tengo más autoestima y segundo puedo confiar en el mundo. Y esto es muy bonito. O sea, son personas, bueno, pues que no tienen ese esquema mental de cinismo, ¿no? Que están como abiertas ante la belleza, ¿no?
Doncs ens passaríem hores també parlant i reflexionant,
sí, sí.
Però tenim una oportunitat demà a les 11, ja sabeu, a través del Zoom. Moltíssimes gràcies, Aira, de l'Espai Criança, i Caterine, també, doncs, a tu, per, com sempre, portar una mica de llum, no?, que a vegades anem perduts. Moltíssimes gràcies, sobretot,
moltes
per la tasca
gràcies.
Diària que feu. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.